Fes-ho al Corte Inglés. Fes que cada dia sigui el teu dia. Citroën. Condicions amb manteniment Citroën.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
I quan són les 9 del matí, de seguida us donem més detalls. El Jordi Ramos us en dona del Benidorm Fest, però abans us expliquem que la NASA ha confirmat que la missió de finals de setembre per desviar un asteroide ha estat un èxit. És la primera vegada que s'aconsegueix aquesta fita. Així reaccionava a la notícia la directora de Ciències Planetàries de la NASA, Lori Glaze.
Let's all just kind of take a moment to soak this in.
Prenem-nos un moment per interioritzar el que hem aconseguit. Per primera vegada a la història, la humanitat ha canviat l'òrbita d'un cos planetari.
Orbit of a planetary body.
Ha estat el primer assaig de defensa planetària contra asteroides i s'ha convertit, per tant, en una opció viable per si de cara al futur un cos semblant apunta cap al nostre planeta. Per aconseguir-ho, la NASA va estavellar una nau de 500 quilos i de la mida d'una nevera contra l'asteroide. La nau va sortir de la Terra el novembre de l'any passat i va arribar al seu destí a finals de setembre, després de recórrer 11 milions de quilòmetres. Ahir es van compartir els resultats de la missió i, com dèiem, segons la NASA, superen totes les expectatives. Mònica Osar, bon dia.
Bon dia.
A veure, què ha aconseguit ben bé aquest impacte?
Doncs mira, escurçar l'òrbita precisament d'aquesta roca, d'aquest asteroide. Recordem que la nau va impactar contra Dimorphos, que és la lluna de Didymos, un asteroide més gran. Són dues roques, una més gran i una més petita. La petita fa voltes al voltant de la gran, i el que hem aconseguit amb aquest xoc és que aquesta volta que fa s'escurci 32 minuts. Es considerava èxit si ho escurçava 73 segons i aconseguir 32.
Per tant, molt més del que esperia.
Molt més, i ara doncs triga en fer una volta sencera 11 hores i 23 minuts, quan abans trigava 11 hores i 55 minuts. Per tant, això és un èxit, i de cara al futur, si mai ve una roca cap a la Terra, doncs tenim aquesta opció per poder desviar la seva trajectòria.
Escolta, Mònica, ja que et tenim aquí, sí, anem a repassar
el temps. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Estem a les portes d'un nou estiuet.
Sí, tornen a pujar les temperatures. A partir de demà comencen a pujar, però encara ho faran més entre divendres i el cap de setmana, i tindrem temperatures que estaran 5 o 6 graus per sobre del que tocaria aquesta època de l'any, màximes que es mouran al migdia entre els 25 i els 30 graus. Per tant, torna la calor al centre del dia, però es manté la fresca durant les nits. A més, seran dies de sol, de bandes de núvols prims, i a tot estirar amb algunes boires en punts de l'interior. Però avui sí que tindrem un dia de més núvols, cel mitjà nuvolat, fins i tot alguna gota ara al matí cap al sud, especialment Terres de l'Ebre, i després a la tarda algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu i algun punt del prelitoral, al voltant del Vallès o també cap a les muntanyes de Prades. A la resta, en canvi, més clarianes i temperatures que al migdia pugen una mica més que ahir, entre els 22 i els 26 graus.
Se'ns va allargar l'hora del sopar, que poc que hem dormit.
Sí, però quin mal de cap aquest matí.
Doncs el dolor n'hi ha aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I quan passen 3 minuts de les 9 del matí, us expliquem que la segona edició del Benidorm Fest comença a prendre forma. S'han presentat gairebé 900 cançons al concurs de Televisió Espanyola per triar el representant al Festival d'Eurovisió, que l'any passat va ser Chanel Terrero. L'ens públic, que dilluns va tancar el termini per rebre les candidatures, assegura que aquesta vegada hi han volgut participar molts més artistes professionals i de renom que no pas en l'edició passada. El Benidorm Fest es farà d'aquí a 4 mesos, a finals de gener i principis de febrer. Ens en dona més detalls el Jordi Ramos.
En total, l'organització ha rebut 876 temes de tots els estils possibles i també en català. Una xifra semblant a la de l'any passat, però que si desgranem ha crescut el doble pel que fa a les aportacions de discogràfiques i de segells editorials. Així doncs, l'èxit del primer Benidorm Fest ha confirmat l'interès de més músics coneguts. De fet, Televisió Espanyola diu que d'entre els candidats hi ha cantants de l'escena indie, grups d'èxit dels 90 i dels 2000, tiktokers amb milers de seguidors o anteriors participants d'Eurovisió i del mateix Benidorm Fest que volen repetir. Ara, però, els seleccionadors els toca escoltar totes aquestes cançons i triar les 16 que aniran a les gales. El certamen espanyol, recordem-ho, servirà per escollir el representant de la cadena pel proper Festival d'Eurovisió. Enguany, el Benidorm Fest serà els dies 31 de gener, 2 i 4 de febrer, i l'envergadura també creixerà respecte a la primera edició. D'entre d'altres novetats, es posaran a la venda entrades per anar-hi de públic. Aquestes estaran disponibles a partir del dia 1 de novembre.
I mentrestant, TV3 ja escalfa motors per la segona edició d'Eufòria. Aquesta setmana ha arrencat el càsting per participar a la segona temporada d'aquest fenomen televisiu. La primera fase serà virtual i acabarà el 16 de novembre. Els aspirants s'hi poden apuntar a través del web euforia.cat. Les persones que superin el càsting digital faran una audició presencial i els seleccionats passaran a la segona fase. L'etapa final constarà de 3 dies de càstings presencials i d'allà en sortirà la selecció definitiva. A la primera edició s'hi van presentar més de 1.500 persones. L'organització espera superar la xifra i convertir-se en un dels càstings amb més afluència del país. I en cinema, Quentin Dupier es retroba amb els seus fans al Festival de Sitges. El director, tot un emblema del festival, va rebre ahir el Premi Màquina del Temps com a reconeixement a la seva trajectòria. No va ser l'únic reconeixement del dia perquè Cerdita, de Carlota Pereda, es va fer amb el Méliès d'Or a la millor pel·lícula, un premi internacional que reconeix les millors produccions europees de l'any. Des de Sitges, Maria Cusó.
Si hi ha alguna cosa que defineix el Festival de Sitges és el seu públic. Les sessions són un espectacle en si mateixes, amb un públic entusiasta que interacciona amb la pel·lícula. Per molts directors, aquest és un dels trets diferencials que converteix el de Sitges en un dels millors festivals del món. Doncs bé, des de fa un parell d'anys, abans de moltes projeccions, i tot just quan s'han apagat els llums de sala, s'escolta algú que diu Togo. L'origen d'aquest crit de guerra és la pel·lícula Mandibul, de Quentin Dupier, que va triomfar a Sitges el 2020. Ahir el director francès es va trobar amb aquest públic fidel per recollir el Premi Màquina del Temps que atorga el festival. Dupier es va mostrar aclaparat i va confessar que la seva és una trajectòria poc convencional.
J'aime bien être rien.
M'agrada molt no ser res, que no m'etiquetin en un tipus de cinema. Les meves pel·lícules, de fet, són un híbrid entre cinema fantàstic, de comèdia, seriós, una mica social, una mica surrealista, una barreja de tot. Per tant, sí, sóc un director de fantàstic, però també de molts altres aspectes.
Ahir també es va anunciar a Sitges el Premi Méliès d'Or, que va ser per Cerdita. La pel·lícula que s'estrena aquest divendres ha estat reconeguda com a millor producció europea de l'any.
Doncs un dels convidats en aquesta edició del Festival de Cinema de Sitges ha estat Robert Englund, l'actor que es va posar en la pell de Freddy Krueger a Malson a Elm Street, va passar ahir pel món a RAC1. Es va mostrar sorprès de com encara els fans li demanen fotografies i autògrafs. Assegura que ja ha acceptat que quan mori, el seu obituari posarà Robert Englund, també conegut com a Freddy Krueger.
Many years ago,
fa molts anys,
I made peace with the fact that,
ja vaig fer les paus.
When I die,
amb el fet que quan mori,
the first line of my obituary,
la primera frase del meu obituari,
will be Robert Englund, a.k.a. Freddy Krueger.
Serà Robert Englund, també conegut per Freddy Krueger.
També confessa als seus 75 anys que, tot i que s'ha plantejat retirar-se, encara no és el moment. El festival ha presentat en aquesta edició el documental Hollywood Dreams and Nightmares, que repassa la carrera d'Englund. 9 i 7 minuts en teatre, l'obra Sant en Si obre avui la temporada del Teatre Lliure. La sala Fabià Puigcerver es transformarà en una platja per reflexionar sobre el canvi climàtic. L'obra posa sobre l'escenari 30 tones de sorra. L'espectacle és de la lituana Rugil Bardziukaitė i es pot veure fins al 23 d'octubre. La proposta barreja la instal·lació artística, l'òpera i la performance teatral. Una vintena d'intèrprets vestits en banyador representaran escenes quotidianes al costat del mar. Quan soni la música, començaran les preocupacions sobre el canvi climàtic. La direcció musical és a càrrec de Lina Lapelite i l'espectacle està dissenyat com una sessió contínua, de forma que el públic hi podrà accedir cada 30 minuts. I a Girona, aquest any, el Festival de Circ tindrà més països participants que mai. El certamen oferirà una vintena d'actuacions inèdites. Destaca la de la jove refugiada ucraïnesa Nicole Taranenko, de tan sols 13 anys, amb un espectacle de cintes aèries. El festival es farà del 2 al 7 de març i ja hi ha venut el 35% de les entrades. Corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julba.
Més de 70 artistes passaran per l'onzena edició del festival, que gira la mirada cap a Llatinoamèrica per la dificultat d'oferir contractes a Rússia i a Xina. Hi haurà artistes vinguts de 17 països diferents, com l'Argentina, Mèxic, el Brasil, Colòmbia o el Perú. L'originalitat dels espectacles és un dels principals eixos. Genís Matabosc n'és el director.
D'altres disciplines aèries i molt espectaculars, com la doble roda de la mort o els trapezistes Caballero, que ens proposen el quàdruple salt mortal de trapezi a trapezi, i així doncs, fins a 24 números que s'estrenaran a Europa doncs, en aquest festival Elefant d'Or de Girona.
El certamen tindrà lloc un any més a la Gran Carpa sense columnes instal·lada a la Devesa. Per no coincidir amb el Carnestoltes, es farà a principis de març. Ja s'han venut més de 13.300 entrades.
I un apunt de música, perquè després de 10 anys, Blink 182 farà una gira mundial, la més gran de la seva història, que passarà per Barcelona. All the small things... Serà el 4 d'octubre de l'any que ve al Palau Sant Jordi. La banda nord-americana de pop-punk va ser un èxit entre finals dels 90 i principis dels 2000, amb cançons com aquest All the Small Things, que són a fons, o What's My Age Again. Al concert també actuaran les bandes Turnstile, Rise Against, The Story So Far i Wallows. Les entrades surten a la venda el proper dilluns a les 11 al web de Live Nation i també a Ticketmaster, tot i que demà passat ja hi haurà la prevenda. Les entrades més barates valen 45 euros. El grup també actuarà a Madrid. I abans de les dues actuacions, aquest divendres, surt a la llum un nou tema de la banda amb el títol Edging. I quan són les 9 i 10 del matí, a la resta dels esports, amb Repsol, nou escàndol al futbol espanyol que esquitxa el president de la Federació, Luis Rubiales. València, Villarreal i Sevilla han exigit disculpes públiques al president després d'una nova filtració de converses privades en què Rubiales reconeix que els tres clubs li cauen malament. El Confidencial va fer públics ahir uns xats de WhatsApp del president de la Federació amb el seu pare, presumptament durant el transcurs del Real Madrid-Sevilla del 18 de gener del 2020. Rubiales hi diu "A ver si nos cepillamos a los palangana", en referència a l'equip andalús, i segueix "Son el segundo equipo que peor me cae de todos". I llavors diu que en aquest ordre els equips que li cauen pitjor són Villarreal, Sevilla i València. Després d'aquestes publicacions, tots tres clubs van emetre tres comunicats condemnant de forma conjunta el que consideren greus menyspreus. Diuen que és inacceptable venint d'una persona que ostenta un càrrec d'aquesta responsabilitat. Consideren que Rubiales ha de vetllar pels interessos de tots els clubs espanyols i admeten que estan amoïnats per les possibles conseqüències que pugui suposar aquesta actitud. Encara en futbol, la selecció espanyola femenina va aconseguir ahir un triomf històric davant dels Estats Units 2-0 amb gols de la blaugrana Laia Codina i la jugadora del Madrid Esther González. És la primera vegada que Espanya derrota les nord-americanes, que són les vigents campiones del món. Ho va fer davant d'11.000 espectadors al Sadar de Pamplona, un rècord pel que fa a la selecció espanyola femenina. Els aficionats, però, van rebre amb xiulets el seleccionador Jorge Vilda. A tot això, la Federació Catalana de Futbol ha suspès el Catalunya-Veneçuela, que el primer equip femení havia de disputar la primera quinzena de novembre. Era el retorn de l'equip femení català de futbol, que finalment no es podrà dur a terme per la situació que viu ara mateix la Federació Catalana. Recordem que les darreres eleccions a la presidència, guanyades per Joan Soteres, se les ha impugnat i estan a l'espera de la decisió del Tribunal Català de l'Esport. Se l'han de fer repetir o no. Més enllà del futbol, l'Unigirona juga avui a les 8 del vespre el partit d'anada de la prèvia de l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Vilanef d'Asc. La tornada serà d'aquí una setmana a Fontejau i avui també juga el Cadí la Seu a la pista de l'Estudiantes, partit de la Lliga Femenina. El cartell que ha fet el club i per promocionar el partit s'hi veu una jugadora amb la samarreta de la Senyera i una frase que diu "Dia festiu i anirem de gala, 12 d'octubre, Madrid". També ahir el Joventut es va estrenar amb victòria a l'Eurocup contra el Brescia per 80-63 i el Baxi Manresa va guanyar la segona jornada de la Champions per 84-59 al Bef Riga i s'assegura virtualment com a mínim el tercer lloc de grup.
És possible reduir emissions quan viatgem? I si viatjo en avió o en vaixell, també?
A Repsol estem desenvolupant solucions com l'hidrogen renovable, una font energètica que ofereix diferents usos, com per exemple produir combustibles sintètics que ajudaran a reduir les emissions dels transports aeris i marítims. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
I ara anem al trànsit.
Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
I a aquesta hora, segons informa el Servei Català de Trànsit, l'AP7 ha estat tallada a Mont-roig del Camp, a Tarragona, en sentit nord, per l'incendi d'un vehicle. Els Mossos hi han desviat el trànsit per la sortida 38 a l'Hospitalet de l'Infant.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Esport.
Així m'agrada. Detersolin Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
I acabem els apunts aquí al món a RAC1 parlant d'invents, perquè s'ha tancat a Roma la fira tecnològica més important d'Europa, la Maker Faire. Què s'ha presentat? Atenció. Uns guants que et permeten escriure a l'ordinador sense teclat. Un robot que et llegeix els diaris. Un altre robot portàtil de reconeixement facial. I dues propostes de reciclatge. La primera, fer servir els pèls d'animal domèstic, gossos i gats, com a material per aïllar o fins i tot per fer peces de roba com barrets. I la segona, atenció, la reparació de coses. És a dir, acabem de donar la volta al marcador de manera molt forta. Hem passat de l'obsolescència programada a reparar allò que es fa malbé en lloc de comprar-ho de nou. Per tant, la innovació és la reparació. De fet, estic segur que si pareu atenció, encara sentireu la veu dels nostres avis, pares, dient: abans les coses duraven més.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que MyHome té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Un quart de 10 del matí.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Tian Riba.
Començo per la meva dreta, Ramon Rovira, bon dia.
Hola, bon dia, Albert, què tal?
Molt bé, Francesc Marc Álvaro, bon dia, benvingut.
Bon dia, Albert, què tal?
Xavier Melero, bon dia.
Bon dia a tothom.
Xavier Domènech, molt bon dia.
Bon dia.
Anna Gómez, bon dia, des de Lleida.
Bon dia, Albert.
I el Tian Riba, trepitjant l'ull de poll. Hola, Tian, bon dia.
Bon dia.
A veure, 12 d'octubre, tot, hi som tots, la qual cosa és bona senyal, senyal que és festiu, però per nosaltres...
Tots no, eh?
Què vols dir, que tots no?
Falta un.
Ah, sí, home.
Ah.
I és amb esperit.
Sí.
Sempre hi és, eh?
Sempre hi és. Sí, noto per aquí. Noto
igual surt de sota la taula en un moment donat.
En qualsevol moment.
Esperem que no. En qualsevol moment.
Esperem que no, home. No, 12 d'octubre, deia... I avui, mira, volia començar parlant d'un tuit que hem recordat avui als apunts, que té, avui fa 5 anys, que va fer Arsenio Escolar, el periodista, que avui, que és un dia d'aquests dels famosos corros del 12 d'octubre, aquell dia, fa 5 anys, evidentment, tot estava centrat en l'endemà, en els dos dies després de la declaració d'independència, aquella que va durar 8 segons. A més, estàvem en aquell moment d'impàs de cartes de... L'has declarat? No l'has declarat? Mariano Rajoy preguntant si sí que l'havia declarat. I aquells dies, doncs, el que es comentava era si les persones que estaven citades a declarar a l'Audiència Nacional, que eren Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, entrarien o no a la presó. I en aquell dia, al vespre, Arsenio Escolar va fer un tuit que deia: en la recepción de la fiesta nacional escucho en distintos corros que las dos primeras órdenes de prisión serán el lunes en la Audiencia Nacional, la tercera más dudosa. I va acabar sent profètic, perquè Jordi Sánchez i Jordi Cuixart van entrar a la presó i, en canvi, Josep Lluís Trapero no. Fins i tot li va respondre qui aleshores era l'advocat de Jordi Sánchez, Jordi Pina, dient: soy el abogado de Jordi Sánchez y este tuit me deja perplejo. Sigo preparando jurídicamente para el lunes, espero y deseo que no sea cierto. T'ho pregunto, tu, Melero, que en aquell moment encara no eres l'advocat, sí que ho eres, però encara no tenies la tasca de representar de cara a davant de l'Audiència Nacional al Quim Forn i els altres consellers. Si veient tot el que va passar després, et sembla, et sorprèn aquell tuit, o veient el que ha passat...
A mi no em pot sorprendre gaire, perquè jo a primers de setembre ja havia fet una conferència que m'havien demanat a l'Aula Magna de la Pompeu Fabra sobre els riscos penals de l'1 d'octubre i companyia. I havia advertit a més de 300 persones que estaven allà del seriós risc de presó de determinades coses que després van esdevinguer. Llavors, no em podia sorprendre excessivament. I en quant a la citació de l'Audiència Nacional, doncs jo el perfil de la jutgessa ja el coneixia, i el perfil de la Fiscalia de l'Audiència Nacional també. Per tant, tampoc no em va sorprendre. Si t'haig de dir la veritat, el que em va sorprendre aquell dia és que la presó no fos també pel Trapero.
Sí?
Sí.
Home, la veritat és que jo crec que la sensació molts era que Carmen Lamela era igual que li anessin a explicar, que ja tenia decidit el que dictaria.
Bueno, el que va, realment la presa de declaració que va fer la Carmen Lamela, i no descobreixo cap secret, ja s'ha dit molt, va ser com a mínim d'una descortesia assombrosa, perquè es dedicava a mirar el seu telèfon mòbil, procurava mirar sempre en direcció contrària a l'advocat de la defensa que estava intervenint en cada moment, o sigui, va escenificar la seva indiferència o inclús el seu despreci pel que estava passant, pel que s'estava dient amb aquell acte.
I el Trapero, per què dius que creus que no, creus que el posaríem a la presó? També?
Perquè en aquell moment estava molt al dia la idea, que després es va desfer una mica al judici a l'Audiència Nacional, de l'absoluta connivencia, recordeu, los 17.000 hombres armados, amb estreta connivencia amb el poder polític. Llavors, en aquell moment estava molt calenta la història de la intervenció del Trapero. Hi havien hagut declaracions d'Interior, del secretari d'Estat, del Nieto Ballesteros i de gent que estava al voltant, a l'entorn del Ministeri de l'Interior, del Zoido, i s'imputava una gravíssima responsabilitat al Trapero. Era el moment que també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia demanat informes als Mossos perquè redactessin, perquè aclarissin quina havia estat la seva intervenció. I semblava que també el Tribunal Superior de Justícia malfiava del que havia estat la conducta de la cúpula dels Mossos durant l'1 d'octubre.
T'ho va sorprendre, Ramon?
Home, sí, a mi sí, perquè, esclar, jo no tenia la informació que tenia el Xavier i, per tant, parteixes de la base de dir, bueno, se suposa que això ha d'haver-hi una vista o ha d'haver-hi una resolució i que la decisió...
No, va ser-hi,
ja, però vull dir que abans de la vista hi ha algú filtri que estaran condemnats. Home, sí que és una mica sorprenent. El que passa que amb el pas d'aquests anys vas veient, i sobretot perquè moltes vegades en Xavier això ens ho ha explicat, i fins i tot ell mateix, admès aquí, recordo un dia que ens va dir, escolta, jo una mica he caigut de la figuera, no? En el sentit de dir, el que jo em pensava que l'actuació judicial en un moment determinat, doncs, seguia unes regles establertes, en segons, no sé, no crec que sigui sempre, però segons quins casos, hi han coses que sembla que estan una mica predestinades a anar d'una forma determinada. I en aquest cas, coincideixo plenament amb ell, no? Vull dir, és molt sorprenent que fins i tot abans de la pròpia vista, i a més recordo molt bé això que dius, que les persones que eren interrogades tenien molt les interrogades i els advocats explicaven la desídia amb què els tractava, amb diguem-ne, la mala educació amb què els tractava la jutge en el moment en què els estava interrogant. És a dir, mirant el telèfon, no prestant la més mínima atenció a res del que estigués dient, com si, escolta, jo ho tinc decidit, digueu el que vulgueu, que faré el que em sembli. I acaba passant.
Sí, sí.
Acaba passant que això que algú podia sospitar que era veritat, doncs acaba sent el que ha arribat a passar. Jo crec que és un dels factors que més ha, diguem-ne, contribuït a crear aquesta desafecció, aquest emprenyament, en el sentit de dir, bueno, si aquí tal li fa que hi hagi un judici, que no hi hagi un judici, si abans de començar ja està tot decidit, fins i tot el judici en què tu vas estar al Tribunal Suprem,
sí.
Una mica hi havia aquesta sensació, no? Però escolti, vale, fem el que hagin de fer, però ja sabem...
Jo al Suprem jo no la tenia, aquesta sensació.
No, però vull dir que va ser una mica el comentari que es va establir, no?
Va ser posteriorment. Jo tenia la sensació de que realment tenia una defensa, la tenia, i que podia prosperar.
Tu has estat honest, perquè tu, que sempre ho havies dit quan durava el judici, i ens havies dit a molts, no us precipiteu, perquè s'ha de veure el partit. Després has escrit, i això t'honora, que t'hagis esmenat a tu mateix en públic, un altre no ho hagués fet, dir, escolta, doncs potser teníeu raó els que dèieu que hi havia un guió prefixat. Sí, ho has dit. Sí, sí. Venint de tu, que has estat un lletrat d'un dels acusats, home, té un valor, perquè, repeteixo, molts no ho haguessin dit públicament.
Bueno, a mi la veritat és que ja al final, quan va passar allò amb la tramitació de l'índult per la sala tercera del contenciós, ja arriba un moment que dius, bueno, pues que escolta, ni la doctrina més clàssica, més unànim, més prefixada i tal, inclús amb això... Es farà una excepció per aquest cas.
El que passa, Xavier, que aquí hi ha un factor que no sé si es va valorar bé en aquell moment, que hi ha, possiblement, segur que ho sabien, evidentment, els jutges que intervenien en aquell cas, tant a l'Audiència Nacional com al Tribunal Suprem, clar, hi ha una instància superior a la qual has de recórrer i que aquestes dinàmiques, aquestes actuacions, són sotmeses novament a revisió. Em refereixo als tribunals europeus. I estem en aquesta fase, ara. Estem en la fase en què els tribunals europeus... Evidentment, ningú els hi treu els 4 anys de presó, això per descomptat. Però que no sé fins a quin punt, si a les resolucions que hi haguessin els tribunals europeus siguessin molt contràries a les sentències que hi van haver al seu moment, això afobleix diguem-ne, el cos judicial espanyol, no? No sé de quina forma...
No sé quin impacte té interiorment, perquè jo crec que hi ha una cosa curiosa, malgrat que vivim en un món global, que és el que es pugui dir i el que es pugui subratllar des del món indepe i el que això acaba revertint en l'opinió pública espanyola, perquè en altres casos en què Europa ha dit que no es havia fet bé, el cas de l'Otegi, per exemple, no ha tingut, diguem, cap mena d'erosió en l'opinió pública interna espanyola.
Ni en el cas de Tutxa.
Exacte, i en el cas de Tutxa encara
és més bèstia. Encara és més
bèstia. De tota manera, això de posar tots els sous a la panera europea s'ha de vigilar, perquè de moment les resolucions que han sortit sobre aquest tema del Tribunal Europeu, no dic Alemanya, no dic... Les que han sortit fins ara del Tribunal Europeu no van gens en la direcció dels interessos.
I que Europa cada cop és més urbà i més Meloni, no? Vull dir que Europa ja no és aquell regne de modernitat democràtica.
No, però, a veure, a part d'això, això és veritat, però a part d'això, que sigui com sigui, el que no dirà, no ha dit cap tribunal europeu fins ara, cap, ni els alemanys, és que el que es va fer aquí estava molt bé i que era magnífic i que estupendo i que era un exercici de democràcia. Això no ho ha dit ningú, eh? El que ha dit tothom és que allò era il·legal, la resposta és desproporcionada, el país X no té aquest delicte tipificat, etcètera, etcètera, eh?
Però vas que el cas jutja Europa?
Jo crec que tens raó que Europa diria això, però tampoc no crec que estigui dient això, perquè el que s'està jutjant és l'actuació de l'estat espanyol, és a dir, no s'està jutjant l'estratègia independentista o els fets d'octubre.
No, el que jutjarà el Tribunal Europeu és si la resposta que dona l'Estat és una resposta proporcional conforme amb la Carta Europea de Drets Humans. Això és el que jutjarà.
Jo només volia, sobre això, si era sorprenent... Ah, perdona, tia. No, sobre això, si era sorprenent o no, jo crec que no era sorprenent. Jo crec que tothom, és a dir, això no vol dir que no deixi de ser escandalós, és a dir, el fet de que t'anuncin uns dies abans la resolució judicial que hi haurà sense passar per la vista prèvia és escandalós, però sorprenent.
Però passa constantment, sí, amb el cas Gürtel, amb la presó provisional del Nacho González de la Comunitat de Madrid.
Però que, però que sigui habitual no ho fa més normal, sinó més escandalós, en aquest sentit. És a dir, que sigui habitual que se sàpiga els resultats de processos judicials prèviament a la realització del propi procés, és massa habitual. Per això crec que ho fa molt més escandalós del que és. Ara, sorprenent, a mi no em va sorprendre gens.
Ahir, si em perdoneu, Tian, potser...
No, jo no acabaré encara.
És que m'ha vingut el cap ara, perquè vaig estar veient un documental de TV3 sobre el tema de la justícia i de com els processos, i no sé si veig cap a la cara, no vau tenir ocasió de veure'l, la veritat és que posa una mica la pell de gallina quan veus tot allò, perquè l'endogàmia que hi ha...
Bueno, els 5 anys que han estat tancats a casa.
Els 5 anys, que clar, només segons quines famílies que es poden permetre el fet de que un fill pugui estar 5 anys diguem-ne, fent les proves, o per poder accedir a ser jutge, tot això, clar, al final acaba reduint. Una família mitjana no té diners per poder-li pagar...
Jo vaig veure el tràiler, i ara que em perdonin, perquè conec algunes jutgesses, alguns jutges que ens semblen meravelloses persones, però la sensació que donava mirant el trailer del documental és que les persones que es dediquen a ser jutges són pertorbats, perquè una persona que decideixi tancar-se 5 anys a casa sense tenir cap mena de relació social amb ningú, per memoritzar unes coses i sense poder fer res, absolutament res més, per esdevenir jutge, dius, hi ha un perfil una miqueta estrany en termes d'humanitat, i que aquesta persona tingui el poder que té, home, doncs no sé si és un mes, o sigui, no sé si hauríem de revisar.
Tu has de saber millor que cap del sistema aquí, tu que ets historiador, sí. que el sistema d'oposició al qual pot accedir tothom és una de les conquestes de la Revolució Francesa i del liberalisme.
Pues no, no tot el liberalisme era tan positiu com es suposa.
Allò de que tothom pugui accedir als càrrecs sense venint d'un antic règim on els càrrecs es compraven.
Jo no dic que no.
Escolta, que avui se jutja Lyon. Tinga, aquí tiene. Vull dir, era evidentment un progrés. I és un sistema que encara es defensa, que garanteix la imparcialitat.
Però aviam, 5 anys tancat a dintre d'una habitació recitant no és un progrés de la humanitat. És a dir, és un progrés de la humanitat. Té un altre aspecte, això. I no crec que ni que Danton ni que Robespierre tinguin cap culpa, tampoc. O sigui, ells no crec que pensessin que la presa de la Bastilla acabaria amb aquells pobres nois i noies allà tancats fent el que...
Robespierre el que va fer va ser abolir les professions jurídiques.
Veus? Imagina't.
Es van prohibir l'advocacia i la judicatura, perquè qualsevol home il·lustrat podia detectar la justícia veus? Amb la força de la raó.
Veus, veus, veus.
Anna, que no t'he sentit encara.
A veure, quina era la pregunta?
Però jo no he acabat.
A veure, amb el tema del judici i de si el trapero aniria a la presó, no aniria a la presó, jo crec que després del WhatsApp de l'Ignacio Cosidó, del senador del PP, doncs estava més clar, si és que no ho teníem clar tots, doncs que el procés iria, doncs això, un recargolament del dret, una invenció de delictes que a Europa no estan homologats i aquí tampoc, que no es van produir, que està més que demostrat que no es van produir, i que condemnar 14 anys a dues persones doncs, per pujar damunt d'un jeep doncs, és una cosa que tard o d'hora... 9 anys. Tard o d'hora Europa doncs, anul·larà, declararà no ajustat a dret, etc etc. Però el problema és que quan passarà això, haurà passat tant de temps... que aquí doncs, ja ni ens en recordarem del judici. I el mal que ha fet el judici que deia més palès que mai doncs, amb el que estem vivint amb la realitat. Les persones que van ser condemnades tenen doncs, encara l'espasa de Democles a damunt del clatell de que si tornen a dir o a fer alguna cosa poden tornar a la presó, i aquests indults estan lastrant, jo crec, força al món independentista, al marge d'altres moltes coses. Però en quant a l'aspecte judicial, jo crec que, Javier, tu saps que tard o d'hora, home, evidentment, Europa no dirà visca el referèndum de Catalunya i ja sou independents, però el que està clar, jo crec que està claríssim, que tard o d'hora dirà que aquests judicis no van ser ajustats a dret. I, per tant, o el declararà nul, o...
No, no pot dir això. No, el que dirà, si diu alguna cosa, és el que jo espero que digui, perquè és el contingut del meu recurs, és que la resposta és absolutament... absolutament desproporcionada i que considerar que el que va passar aquí és sedició és una analogia que està prohibida per la llei penal.
I que no està penada amb tants anys de presó, etc etc. Però quan això passarà, te torno a repetir, el mal ja estarà fet i probablement doncs, viurem amb una autonomia com la que hem viscut en els darrers 40 anys i ningú hi posa remei.
Xavi Domènech, que amb Robespierre t'hem acabat.
No, és que ara em sap greu. No, amb Robespierre podríem començar.
Que jo crec, no, només un apunt d'aquelles jornades d'octubre. Jo crec que la percepció a partir de setembre, o sigui, les senyals que enviava el govern del Partit Popular encara el juliol del 17, era que el procediment pel qual volia fer front al procés era bàsicament el procediment de les inhabilitacions. És a dir, començar a inhabilitar a mansalva, tal. I jo crec que el moment de canvi és a principis de setembre i és amb el tema de la Conselleria d'Economia, quan es produeixen les primeres detencions, i jo en aquell moment la percepció, crec que no, no sé si era molt generalitzada o no, però jo la tinc claríssima. Jo recordo reunions amb dirigents, a més, de partits independentistes, on això, gent, jo mateix ho havia expressat, és a dir, jo crec que molta gent pot acabar a la presó, és a dir, que no serà... No estic dient...
Hi ha un moment, Xavier, al setembre, que és quan el fiscal general de l'Estat el Maza, que en Pau descansi, redacta la querella de la Fiscalia. Llavors, vull dir, és la primera vegada potser que es posa negre sobre blanc.
Això és després de 6 i 7 de setembre?
Sí, això és després, això és el 20 i pico, que és molt estrany, perquè això no es recorda. Es fa aquesta querella, una querella terrible, per rebel·lió, i posteriorment, crec que és el 16 d'octubre, el mateix fiscal general de l'Estat diu que si no hi ha declaració d'independència, aquí no ha passat nada.
Ja, però tu ja havia aquests experts. Jo és que la veritat és que judicis tampoc és que hi hagi anat a tants. Però aquest me'l vaig tragar des del principi al final. Com pot ser? Com pot ser que tu estiguis mirant una cosa, que el fiscal i el Marchena t'estiguin dient unes barbaritats que tu saps que no són veritat perquè les has viscut, perquè les has vist, perquè les saps, i que després, malgrat no et demostrin res, malgrat no et deixin portar proves, vaja, tu t'hi vas trobar, et condenin a 14 anys de presó. Jo és que al·lucino, de veritat.
Jo no ho diria ben bé així, eh? Jo, les no, proves...
Què és el que es va demostrar exactament amb aquell judici?
No, a veure, per mi està clar que el que es va demostrar és que hi havia hagut un moviment polític de desobediència civil col·lectiva, de dissidència política col·lectiva, en el decurs del qual s'havien produït incidents que tenien una rellevància penal molt escassa i que tot això es va criminalitzar des de la perspectiva d'una plantilla, la de la rebel·lió, que era desmesurada i que no feia el cas. A part d'això, vull dir, anar-te amb un judici que el fiscal digui el contrari que tu i que la resolució, això tampoc no té res d'excepcional. La fiscalia té la seva visió.
S'haurà de portar alguna prova, no?, per aquestes coses, i jo no vaig veure cap prova absolutament de res. de res, de res, de res. I continuo dient que va ser una ignomínia i continuo dient que això tard o d'hora doncs, algú haurà d'assumir. Però, com bé dieu també, la resta de la taula haurà passat tant de temps que quedarà doncs, com tantes coses i després això, políticament ja estarem destrossats.
Això, perdona, acabo, això ho deia el Goethe, diu que, deia que la verdad acaba siempre por resplandecer, pero para entonces se ha ido todo el mundo.
No, doncs més o menys això, sí.
Políticament jo crec que s'ha d'entendre el que passa si mirem enrere el que va ser el 9N, aquella consulta dita del 9N, perquè allà jo crec que sí que és un moment en el que Madrid té la sensació que els independentistes li han marcat un gol. Li han marcat un gol, recordeu que apareix el ministre català amb una cara, diguem, descriptible, és aquella imatge que hi havia el micròfon que s'aguantava amb un celo, que ja ho deia tot, també. Vull dir que aquell dia Madrid diu alerta perquè aquesta gent, que els havíem considerat que eren una mica una tropa, diguem, desballestada i el calentón i tot això, ens han marcat un gol. I és veritat, perquè el 9N és un gol que l'independentisme marca al govern. I aleshores jo crec que ja hi ha, suposo, ja hi ha una lectura clara del que torni a passar, s'han de posar en marxa, diguem, les maquinàries. I la maquinària bàsica és la judicial. I la judicial entén que es mirarà fil per randa qualsevol cosa. Tot, tot, tot. I aleshores és quan encapsulen, com diu el Melero, això, amb aquesta plantilla de la rebel·lió, i mediàticament ho encapsulen amb el terrorisme, però jo recordo algunes portades que presenten en Cuixart i en Sánchez com a terroristes, això s'ha publicat a Espanya, presenten com a terroristes, que això és una ignomínia del periodisme, de cert periodisme espanyol, s'ha de dir, mitjans que encara van sortint i que van dir això. I a partir d'aquest mix de, diguem, de distorsió mediàtica i plantilla, diguem, absolutament exagerada judicial, doncs tenim el que acaba desembocant en el Suprem, etc.
I una pregunteta, ja abusant del letrado. Tu com t'explicaries que... Ja no poso els dos líders dels moviments, ni de la FN, ni de l'ANC, ni de Òmnium, ni tampoc el Junqueras, ni els altres, sinó, doncs, no sé, consellers com Bassa, Rull, Forn, que és el teu, el que defensaves. Com t'expliques que aquestes persones ja n'hagin estat condemnades per sedició i intent de milions de coses, i, en canvi, Meritxell Serret, de la que me n'alegro molt, que ara sigui consellera i que només l'hagin inhabilitat o la inhabilitaran només a un any, pràcticament no la condemnin a res. Bueno, com s'explica legalment això?
No s'explica, no té ni cap ni peus, perquè hi ha consellers, molts consellers, no només la consellera que tu dius, que van signar pues, l'acord aquell de govern per qual tots els consellers es feien corresponsables de tot el que es fes, i no tenien absolutament res més.
Però no era que li atribuïen a la sentència a cada conseller una responsabilitat en la pròpia organització de referèndum? Per exemple, en el cas de la Bassa, si no recordo malament, es van equivocar, perquè era d'agricultura, serveis socials, sí, i li van atribuir educació. I llavors, a atribuir-li educació, venien a dir que tenia algun que veure amb l'obertura de les escoles pel tema de poder votar.
És a dir, sí, però hi havia... A veure, hi havia...
Que era molt bèstia, però es van equivocar de conseller.
Hi havia altres consellers que havien tingut exactament la mateixa participació. I evidentment el tracte va ser molt, molt, molt diferent. De fet, per exemple, el que jo defensava, o la defensa principal que jo duia, que era la del Forn, la seva actuació política i administrativa ha estat exactament la mateixa que la d'altres consellers que només van ser condemnats per desobediència. Amb ell passava el fet que controlava, els Mossos d'Esquadra, sí, que després són absolts.
Tens tota la raó. Però
i un altre tribunal, l'Audiència Nacional, diu que ho havien fet tot estupendament.
Tens tota la raó, però la ficció construïda, crec jo, era quins consellers tenien més que veure en l'organització, la ficció, perquè tens tota la raó, tu.
Sí, però el Rull ja m'explicaràs.
Bueno, lo de no sé si voleu que parlem d'això, però el del Rull és de traca, el del Rull és per el del barco.
Sí, senyor. Exacte. D'un barco, sembla que era el port de Palamós.
Atracava o no atracava.
Atracava o no atracava.
Però és que, a més, ja val més riure que no plorar, i amb el Rull hem rigut molt sobre això, però és que ja semblava que entraves a una novel·la del Emilio Salgari, perquè quan entraves a l'interrogatori del tema del Rull ja començaven a sortir els metros d'eslora, la profunditat de la rada, el pràctico del puerto, va declarar el pràctico del puerto, i entraves en una dimensió menció, diu, hòstia, d'aquest judici de què estem parlant aquí?
De totes maneres, deixa'm dir una cosa, només posar-me una miqueta de tal. És a dir, jo estic molt d'acord amb tu, és a dir, va ser un moviment massiu civil de desobediència i, per tant, jurídicament no tenia molt tal. Ara bé, si s'arriba a aconseguir la independència, aquest vaixell, aquest posar les escoles, aquest no sé què, s'hagués convertit en un, no una cosa per riure, sinó en un acte de heroïcitat nacional que hagués construït la República Catalana. Vull dir que, en realitat, és a dir, el que passa és que això no es va produir. Però per mi el que va passar és que una part de l'estat espanyol es va creure que realment s'estava produint una ruptura de l'estat. I si s'estava produint una ruptura de l'estat, home, és que l'estat actuï contra una ruptura de l'estat té certa lògica.
Home, que l'estat actuï contra una ruptura de l'estat...
Ja, però primer s'haurà de produir aquesta ruptura de l'estat.
No, absolutament. Absolutament d'acord. Primer s'ha de produir. Jo estic d'acord que va ser un moviment civil de desobediència, tot això.
Però l'estat té un
mecanisme. Però a vegades la història es construeix a posterior. És a dir, jo què sé, el Michael Collins, sí, és un heroi de la independència d'Irlanda, però és un dels primers que introdueix l'estratègia terrorista en el segle XX. El Michael Collins no és el gran inductor intel·lectual de terrorisme, és l'heroi de la independència... Bueno, no, el de Valera se va emprenyar, llavors va tenir una guerra civil, tot un follon.
Sí,
però vull dir que la història l'escrivim a posteriori.
Ja, Javier, però no ha lugar a introduir aquí el tema terrorisme... Ni el
no, però no ho has dit... Ja, perdó. No ho estic dient en termes... Per mi el Michael Collins és un personatge fascinant, no bueno, no ho sé, com però que no està contaminat, només està fent una anàlisi d'història.
els mites
no estava dient que Michael Collins fos un terrorista, ni molt menys.
Els mites fundacionals de tots els països són falsos.
El personatge que ens sembla fascinant. No. Perdó.
Que els mites fundacionals de tots els països són falsos. De fet, un país, com deia Renan, o una nació, només és un conjunt de persones que estan d'acord sobre un seguit de mentides col·lectives.
Sobre el que recorden i sobre el que han d'oblidar.
Fem una hipòtesi, diguem... purament imaginativa. Si l'Estat, el dia 1 d'octubre, en comptes de treure la policia d'una cops, no ho hagués fet, què hagués passat? Bueno, el referèndum era il·legal, des del punt de vista, diguem, de l'Estat, i els observadors internacionals cridats pel propi món independentista van dir una cosa, van dir que no ho podien reconèixer.
I la comissió de Venècia va dir que era il·legal.
Que els referèndums no són il·legals, seria il·legal la seva aplicació, però el referèndum en si no.
Era il·legal des d'abans de celebrar-se segons la pròpia comissió de Venècia. Vull dir, que era un interlocutor buscat per l'independentisme.
El que volia dir, per no quedar-nos en el còrner de si era il·legal o no, que jo crec que ara no és el debat, el que volia dir era que segurament, sense els cops... i malgrat tot no hagués tingut transcendència, perquè si no ens haguessin reconegut ningú, però doncs l'Estat, un estat potser més evolucionat políticament, no hagués té la policia a picar, i igualment ningú ens l'hagués reconegut. I aquest és una hipòtesi de treball, però bueno, l'Estat
va treure això. Parteixes de la hipòtesi de treball de Francesc de que es fa el referèndum, no ve cap policia, Catalunya declara la independència i l'endemà aquí pau i després glòria. Tu creus que l'Estat espanyol no ens hagués enviat aquí?
No, i diu si fos un estat més evolucionat.
Jo t'estic dient si és que s'ha de sentir tot el que he dit.
Sí, perdona.
Si l'Estat no hagués decidit actuar a la manera clàssica de treure la porra, crec que igualment ningú hagués reconegut el referèndum, perquè realment, com ha dit el Xavier, hi havia problemes, diguem, davant de tercers, que aquesta és una cosa que aquí hem pensat poc.
No, jo estic pas d'acord, però bé, ja no hi som allí, som en una pantalla, passada, malauradament.
Els observadors no ho van reconèixer,
mira,
això és un fet.
Per pantalles passades, i també sense ànim d'abusar del letrado, i encara relacionat amb el judici del procés, et volia preguntar pel tema d'Antonio Baños i d'aquesta condemna que a molta gent li va sorprendre, que després que a l'Eulàlia Reguant li haguessin imposat una multa de 13.000 euros, en canvi amb ell el condemnessin pel mateix, per no respondre a les preguntes de Vox, al judici del procés, a quatre mesos de presó. Això té alguna explicació?
Bueno, això, cada jutge haurà vist les proves. Jo no he vist les proves ni d'un judici ni de l'altre, segons com, si no li han posat sanció econòmica, li sortirà molt més a compte una pena de 4 mesos de presó que se suspendrà condicionalment i no tindrà que pagar res, que pagar efectivament 13.000 euros. Això és depèn de com ho valoris, eh?
Sí, però Xavier, hi havia un factor diferencial. L'Eulàlia Reguant és diputada. En cas de que li haguessin posat 4 mesos de presó,
hagués hagut de... Això entrava un procés d'inhabilitació, per tant, hagués hagut de suspendre la seva funció com a diputada.
Sí. I això... I llavors ens anem a la doctrina de l'Alberto Rodríguez, i a veure si aquesta pena d'inhabilitació ha de ser de 4 mesos o ha de ser definitiva, etcètera.
Exactament, si és definitiva, si has de substituir-la al Parlament, tot aquest tema...
L'Alberto Rodríguez ja s'ha resolt.
Sí, ja s'ha resolt, per això.
S'ha resolt que la Meritxell Batet...
Es va passar tres pobles.
Es va passar tres pobles com a president del...
Cosa que vam dir aquí.
Sí, sí, sí.
Vull dir que les resolucions dels jutges, i la línia que preguntava l'Albert, i que segurament doncs estarem d'acord, també tenen com a condicionant el fet de la situació de cada un dels casos. L'Eulàlia Reguant la jutjava com a forada, com a diputada que és, l'Antonio Baños ja no és diputat, per tant la jutjava, diguem, un jutjat convencional.
El jutjat del penal de Madrid, allà... amb uns edificis
horrorosos. I, per tant, el fet de posar-li 4 mesos de presó, que, evidentment, com diu, jo crec que no complirà. No, perquè, no. En tot cas, això compleixes si és que tens una...
Antecedents,
si
no?
Tens si antecedents, bueno, no?
Si tens antecedents...
Si arriba 2 anys...
Si no has fet satisfet la responsabilitat civil...
Va, suposo que no seria el cas de l'Antonio Baños, per
tant, no. I si
tant,
la pena no... és superior als 2 anys, però, bueno, això no...
Doncs jo sembla que la raó fonamental és aquesta, no? Amb la qual encara incideix més amb el que dèiem abans de la...
Home, la immensa majoria de la gent prefereix 4 mesos de presó suspesos que pagar efectivament 13.000 euros, però jo, depèn d'això.
El que passa que, Javier, si tu tens 4 mesos de presó i després al cap d'un any tens un accident de trànsit...
No.
Com que no?
Això no va així, això no va així. Però, bueno,
i tant que va així, perdona. Ja... No. És a dir, les penes s'acumulen.
No, però bueno, això ja seria...
Ja m'ha posat massa de això,
letrat. Això, ja consultes al letrat.
Ara ja hauríem de fer un seminari, eh?
Ja obrim... són 3:15 del matí. Tu creus, per tant, que això que demana la nul·litat del judici no li donaran? Perquè ell diu que...
Jo crec que va desobeir. Jo estava allà, va desobeir. Tindria que estar orgullós i reivindicar-lo i demanar la suspensió condicional i ja està. Què és això de dir que ara que no va desobeir? Si ho estava allà dient davant de la sala segona que desobeïa, doncs a treure pit, no?
No sé si el treu ell, però jo vaig als peus de l'Antonio Baños sempre.
Són les 9:46. Anem a la publicitat i tornem perquè hem de parlar de l'extrema dreta. Hi ha un llibre que ha publicat el Mariano Sánchez Soler que es diu La larga marcha ultra desde la muerte de Franco a Vox.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Rosa Moreno.
Elèctric.
Al o baix?
Sub, sens dubte.
Urbà o viatger?
Tots dos.
El príncep blau?
També pot ser vermell o blanc.
La teva cita amb el destí és als Fast Date Citroën. Sent la fiblada de l'amor fins al 20 d'octubre. Amb estoc disponible i, a més, no paguis fins a 2023. Citroën. Finançant-lo amb PCA Financial Services. Condicions a citroen.es.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
A Bacus tramitem el Bo Cultura Jove del Ministerio. Coneixes joves de 18 anys? Anima'ls a sol·licitar-lo i aconseguir 400 euros en cultura. Fàcil, ràpid i online. Només cal reservar cita prèvia al nostre web. Fins al 15 d'octubre. A Bacus, al costat de la cultura. A Bacus, al teu costat.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
En el nou Kia X7, la tecnologia està pensada per portar-te tan lluny com vulguis. També disponible en versió híbrida endollable.
Nou Kia X7, la tecnologia que et mou.
Descobreixo a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, movement that inspires.
Condicions especials en tota la gama Peugeot.
I estàs.
Regal de 500 euros d'energia.
I és.
Doncs ja està tot carregat. En marxa.
Els dies Peugeot Professional arriben de l'1 al 15 d'octubre carregats d'avantatges per donar energia al vostre negoci. Descobreixo a Peugeot.es. Peugeot.
Aquest 12 d'octubre, visita la Roca Village, el millor destí de shopping a l'aire lliure. Deixa't inspirar per les icones atemporals que trobaràs a les més de 150 boutiques de les millors marques nacionals i internacionals amb descomptes de fins al 60%. I recorda que més dels dies festius, a la Roca Village, t'esperem de dilluns a diumenge.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això, amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
Amb la tardor, arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
El cap de setmana del 15 i el 16 d'octubre podràs visitar la Fira Ramadera, el mercat de productors i l'espai de tas per degustar els millors productes.
També la Fira de Vehicle d'Ocasió, el mercat extraordinari de roba, el d'artesania, la Fira del Dibuix, el mercat de creadors de la Llera i més de 70 activitats per tota la família.
Tota la programació a descobreixolot.cat.
Què passa, Eva? He sabut que jugaràs a mi dia de l'11. Espero que em triïs a mi el dia del teu casament. Va ser mític. Amb el bufet de formatges d'arreu del món, la ballaruga de la tia Agustina amb els caminadors. No comparis el dia del teu casament amb altres dies de no-res, com el del primer petó o el de la comunió. Vinga, Eva, tria'm.
Les teves dates més especials et volen fer guanyar mi dia de l'11. Per només un euro pots guanyar milers de premis. Tria bé, perquè una de cada 5 toca. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sorea cuida l'aigua i el medi ambient per contribuir al desenvolupament sostenible del planeta i vetllar pel seu benestar. Sorea dona suport a la cursa de RAC1 el 16 d'octubre a Sant Cugat, on habilitarà punts d'hidratació i oferirà consells per fer un ús responsable de l'aigua.
El perquè de tot plegat.
Falten 10 minuts per les 10 del matí, ara que estàvem parlant de Vox, perquè comentàvem que Antonio Baños doncs, s'havia negat a respondre a Vox, i avui que es fan diversos actes pel Dia de la Hispanitat a Barcelona, el constitucionalisme es manifesta al centre de la ciutat, aquest any al Passeig de Gràcia de Barcelona i fins a la plaça de Catalunya, Vox també hi va, però històricament l'extrema dreta més radical s'havia manifestat sempre i encara ho fa a Montjuïc en unes marxes residuals però amb molts discursos vehements que sempre acabaven veient-ne vídeos en què acostumaven a ratllar el delicte d'odi. Avui per parlar de l'ultradreta vull saludar el Mariano Sánchez Soler, que és periodista i que demà publica La Larga Marxa Ultra. Senyor Sánchez Soler, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, bon dia.
La pregunta del llibre, o almenys una de les preguntes principals que es fa al llibre, és com és que l'extrema dreta ha trigat 40 anys des del final del franquisme aconseguir entrar a les institucions quan altres països europeus ja fa temps que hi era.
Una primera explicació claríssima és la proximitat de la dictadura, no? El fet de que hi hagi hagut diverses generacions que van viure la dictadura. Esa proximitat i la complicitat dels grups d'extrema dreta en el règim de Franco, que era l'extrema dreta en estat pur, és una de les explicacions més clares, no? I després la falta d'organització, de líders, no? Tenim que pensar que Blas Piñar va ser diputat per una coalició d'extrema dreta que juntava pràcticament a tota l'extrema dreta espanyola per una coalició per Madrid i després va ser un fracàs rere un altre fracàs, no? Le Pen als anys 80 va aconseguir ja una implantació molt important en França i va ser una mena el padrino, no?, de tot el moviment d'extrema dreta. En l'estat espanyol el que va fer és recolzar Blas Piñar, i Blas Piñar, que venia del passat, va muntar el Front Nacional. O sigui, han fracassat, no? Aquesta és l'explicació, políticament, perquè tenien la violència del passat, també, com un pes.
I, en canvi, per què triomfa Vox?
Bueno, en principi jo crec que hi ha coses sociològiques. Primera, més del 52% dels votants en el moment no van viure la dictadura, no? No saben, no van viure, no van patir la dictadura, el significat de la dictadura. Això és una qüestió fonamental. Després va haver causes polítiques, perquè hem que pensar que Vox va estar 7 anys sense pes, sense tindre un cap èxit, no? I l'èxit que va tindre va ser precisament per la defensa ultranacionalista espanyola, no? La defensa de la unitat d'Espanya, no? Tal com l'entenen ells, contra les autonomies. I un acicat molt fort va ser el procés de Catalunya. El procés de Catalunya va servir a aquesta gent per a donar un discurs espanyolista anticatalà i, en fi, que va tindre això va tindre un ressò molt fort en les eleccions andaluses del 2018. hi ha explicacions molt senzilles. Aquesta gent també ve de la part de la dreta del PP. Això també és important, no? La seua, el seu discurs, no? Ve de la dreta, de l'extrema dreta, que estava dins del PP, i els votants que eren votants d'extrema dreta, però que votaven del voto útil, no? Per dir-ho així, contra l'esquerra, contra el PSOE sobretot, pues van tindre un banderí d'enganxament, no? O sea, una alternativa. O sigui, són després el tema de la xenofòbia també. O sigui, ells van utilitzar tot el com dir, l'arsenal de la dreta europea, l'antiimmigració, la denúncia de la corrupció, la grandesa exterior d'Espanya, no? O sigui, de França, no? La grandesa... van utilitzar tot aquest material per atraure als seus votants, no? Que estaven ahí. Després també van dirigir-se molt a gent jove sense experiència política i sense nivell polític, no? En fi, l'explicació és molt ampla, però sí que té un catalitzador, no? Jo crec que és el tema del procés en Catalunya.
Aquesta és la frase que quan la va dir Pablo Iglesias, recordo la campanya del 17, no? Allò de que l'independentisme havia despertat el feixisme, si fa o no fa, el fantasma del feixisme va ser molt, molt polèmica. Parlava ara de la xenofòbia. Aquí vam tenir un exemple d'una de les primeres experiències de partits xenòfobs amb representació, que va ser Plataforma per Catalunya. Això també va servir per aplanar en certa manera el camí a Vox?
Sí, clar que sí. De fet, els dirigents, els màxims, els quadros de Plataforma per Catalunya van anar-se a Vox. Pràcticament els dirigents de Vox en Catalunya són gent procedent de Plataforma, sobretot també d'altres moviments, d'altres sectors, no? Democràcia Nacional i altres grupuscles. Però sí, clar, evidentment. Però de totes les maneres, Plataforma de Catalunya el que va fer és el mateix que feia Le Pen a partir de voltant. Els francesos primers, el que feia Juntas Españolas en el 90, los españoles primero, pues primer des de casa. O sigui, va ser el mateix discurs. Tenint en compte que, a més, el dirigent màxim i creador de la Plataforma era un dirigent, un militant de Fuerza Nueva, no? I va ser el candidat del Frente Nacional de les Europees. Sí, és una experiència... És que, clar, la xenofòbia és un clàssic, no? Pràcticament els grups, cadascú en les seues característiques, però els grups europeus de extrema dreta és el que utilitzen primer. La xenofòbia, el perill ve primer els nostres, no? El perill ve de fora. Són fets. De totes maneres, jo sóc de l'opinió, o sigui, per totes aquestes causes, jo sóc de l'opinió de que sí, l'acicate ha sigut el procés de Catalunya, però hauria sigut un altre, perquè ja estava molt... La crisi del PP política era tan forta que, de fet, és una excepció d'ells la que es convertís en l'alternativa, no? O sigui, és que, clar, en política, en la història, les coses ocorreixen quan ocorreixen, no? No hi ha un pla màgic, no?, que dius que ara... Pues, hauria sigut una altra raó. Vox va donar el salt a la política en un grup molt important, justament perquè van sacar la bandera del nacionalisme espanyol, no?, com a fet.
I amb aquest món, diguem, ultra més residual, hi manté alguna mena de relació a hores d'ara?
Bé, és com un complex, no? L'ultradreta és un conglomerat de forces molt heterogènies, no? Que es diuen de moltes maneres, no? Per exemple, ultranacionalista, falangista, tercerista, nacional revolucionari, neofascista, neonazi, integrista catòlic, cofranquista, etcètera, etcètera, etcètera. Però tots els grups tenen un punt en comú, que és el que hem parlat, no? La defensa ultranacional d'Espanya enfront de les autonomies, descarregar les autonomies de competències per acabar en elles, i el discurs anti-immigració, que és una cosa que aquí va costar molt per al so de l'hispanitat, no? Va costar molt que grups d'extrema dreta foren clarament xenòfobos, no? Per al so d'Amèrica Latina i tot. En fi, que jo crec que sí, de fet, va passar un efecte molt interessant en les últimes eleccions. És que va fer-se el voto útil d'extrema dreta. De fet, quan Vox apareix en l'escena política, en l'escena parlamentària, de fet, ja deixen d'aparèixer candidatures d'extrema dreta. Diguem-ne que hi ha una crida al vot útil de recolzar Vox per a vèncer a l'esquerra, no? Que és del que es tracta. No?
Per tant, creu que anem cap a una mena de situació d'estabilització, de consolidació en els propers cicles electorals. Ha tocat sostre o encara pot créixer més?
Jo no sé, jo és que crec que han vingut per a quedar-se, perquè hi ha un sector de la població que les vota perquè és així, no? O sigui, perquè estan d'acord en aquest tipus de plantejament. Que poden pujar o baixar, a lo millor, pues això lo diran les urnes, això no tenim una... no tenim una vareta màgica que diu, ara... jo crec que ese és el tema. El tema és que ja són un grup consolidat, que a més és un grup que inclús, encara que facin molta propaganda, ja s'ha consolidat el número de votants, pot baixar, però és molt complicat. No és un grup com ha hagut altres experiències d'extrema